Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Abans d'arribar a les notícies de les 12, temps per pinzellades culturals de la mà d'Helena Minuesa. Aquí ja saludem. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Ara feia uns dies que no ens veiem, eh?
I tant, eh?
Em trobaves a faltar una mica o no?
Sí.
Oh, jo
sí.
Tu també.
Ja ha passat unes quantes setmanetes, eh?
Sí.
Però vaja, què et sembla si ho celebrem amb una mica de vi?
Doncs, home, d'entrada a aquestes hores a mi el vi ara mateix em costa. Deixa'm unes horetes que...
Sí?
Però no, ho dic de mentida.
Un colín.
I tant, i tant. I avui celebrarem amb vi i a més amb un projecte que venim a explicar que realment val molt la pena, Carme, i que fa temps que es treballa, que té un contingut molt potent i que realment l'hem d'explicar perquè la ciutadania el conegui. Estem parlant de les jornades de la vinya i el vi a Collserola.
Uh-huh.
Es tracta d'unes jornades que són intermunicipals, és a dir, que hi treballen un total de 10 municipis, són els municipis veïns del parc de Collserola. Llavors, es tracta d'una iniciativa, Carme, que va néixer el 2009, quan el parc de Collserola, juntament amb Cerdanyola i Ripollet, es van posar d'acord doncs, per trobar un conjunt d'activitats entorn a la vinya i al vi, no? Entenent aquest passat comú que els municipis tenien de tradició agrícola, de tradició vitivinícola, etc. Què va passar? Doncs que a partir del 2010... es va afegir Sant Cugat també en aquesta proposta d'activitats i des de llavors fins al dia d'avui s'han anat afegint tots els municipis colindants del parc i que per tant doncs, han tingut un patrimoni comú a l'entorn de la vinya. Són municipis que han estat sempre relacionats amb la vinya, que actualment ja no estan relacionats amb aquesta pràctica, però que sí que tenen tots uns testimonis, uns llegats d'allò tan important que va ser.
Mm-hmm. Aquestes seran les...
Aquestes seran les setenes. Són les setenes, per tant, si fa 7 anys que s'estan treballant. Malauradament, avui no ens ha pogut acompanyar, Carme, qui a mi m'hagués realment agradat molt que hi fos, que és la Roser Armendares. És la coordinadora del Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, del Parc Natural de Collserola, i és una mica la persona que ha anat liderant o coordinant aquestes jornades, perquè et pots imaginar que si estem parlant de 10 municipis, no ha d'haver-hi des de Can Coll... Com a centre neuràlgic, algú que aglutini totes aquestes propostes. I la Roser, juntament, òbviament, amb tot el seu equip de professionals, que són uns grans professionals, han fet aquesta tasca de posar-nos d'acord entre nosaltres i fer un programa molt, molt bonic i molt interessant.
Uh-huh. Qui participa? Anem a veure...
Sí, doncs mira, hi participa, com et deia, tots els municipis que integren, doncs, que estan d'alguna manera relacionats amb el parc de Collserola. En total estan penjats a la pàgina web que després us diré amb tot el programa d'activitats, però tenim el clàssic Cerdanyola del Vallès, que va ser l'impulsor juntament amb el parc de Collserola i Ripollet, que van començar aquesta iniciativa. Tenim doncs Cerdanyola, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona amb l'Olivera, que és una cooperativa doncs, que es, amb la masia de Can Calopes es dedica a fer un vi amb afegit social, que es diu, no? Són persones amb necessitats especials que fan el vi de Can Calopa, per tant estan produint actualment vi, s'està fent vi. A Molins de Rei, al Parc Natural de la Serra de Collserola, òbviament que són una mica els que lideren aquesta proposta, al Papiol, Esplugues de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès.
Uh-huh.
Tots ells són des dels seus ajuntaments o, en el cas de que en tinguin, des dels seus museus propis que proposen activitats i a l'entorn d'aquestes activitats es fa doncs, l'exercici de memòria, de recordar una mica d'on venim, no? Qui som, perquè Sant Cugat, sense les vinyes, això ja ho hem parlat moltes vegades en el programa, Carme, però sense les vinyes nosaltres no tindríem identitat pròpia. O sigui, Sant Cugat ha sigut des de fa molts anys, avui ja no, però durant moltes dècades va ser un territori vitivinícola. Llavors,
I no fa tant, eh?
I no fa tant.
I no fa tant.
I no fa tant. Llavors nosaltres sempre treballem o intentem treballar la nostra proposta, òbviament a l'entorn del celler modernista, que va ser doncs, el testimoni, no?, per antonomàcia del que va ser el Sant Cugat vitivinícola.
I l'objectiu, n'has parlat, has fet referència a compartir, a posar en comú tota aquesta història, aquesta tradició, aquest sí. passat al voltant del vi de la vinya.
Sí.
Però què més es busca amb aquesta jornada?
Mira, jo per parlar-te de l'objectiu, Carme, et llegiré directament unes paraules que em va escriure la Roser Armandares, que crec que realment sintetitzen molt bé la voluntat d'aquest projecte. La Roser ho definia així. Diu que ella creu que les jornades representen una oportunitat de descobrir racons insospitats del parc, la seva gran riquesa històrica i social, les seves històries i llegendes, l'ocupació dels terrenys des d'èpoques molt llunyanes i la tossuda persistència dels seus valors naturals en un entorn habitat per 4 milions de persones. O sigui, això seria una mica la síntesi de lo que volen ser aquestes jornades, de dir, a partir del nostre passat i sobretot, no, amb l'element aquest del vi que dona molt de joc, perquè a qui més qui menys tothom li agrada el vi o una bona conversa a l'entorn del vi, es crea doncs una proposta que entra molt pels ulls, perquè a partir de l'element del vi pots fer des de xerrades, pots fer conferències, activitats inclús pels nens d'explicar com es produeix el vi, itineraris, hi ha inclús el 8 de maig, per exemple, que Sant Feliu fa una passejada guiada fins a la darrera vinya en actiu del municipi, o inclús, per exemple, la cooperativa que comentàvem abans de l'Olivera, que fa una obre les portes i també doncs, ofereix un tast del vi que està elaborant a la masoveria del Museu de Can Tintorer d'Esplugues, que el dissabte 11 de juny realitza una xerrada sobre el clima i la vinya. Hi ha moltes propostes, òbviament no les puc, malauradament no les puc citar totes perquè no tenim temps, però estan totes recollides a la pàgina web del parc, que és a www.parcnaturalcollserola.cat. Allà, si busquem setenes jornades de la vinya i el vi a Collserola, trobarem aquest gran desplegable d'activitats, un total de 11 activitats que van començar el passat 10 d'abril i que acabaran el 13 d'agost, per tant tenim tot l'estiu per gaudir-ne, i bueno, és una oportunitat, encara que no ens agradi el vi, perquè hi ha gent que òbviament no li agradarà el vi, però sí la història,
el passat
comú que ens uneix, no? I que ens uneix a més d'una forma única, que és al voltant del parc de Collserola, no? Un emblema tan nostre com és la serra de Collserola, el paisatge que tots ens sentim tan nostre.
Uh-huh. Doncs, com deia l'Helena, això va començar amb la primera activitat el 10 d'aquest mes.
Exacte.
A Cerdanyola. La pròxima cita és el 8 de maig, que també ho has comentat a Sant Feliu, amb aquesta passejada guiada fins a la darrera vinya en actiu del municipi, que
sí.
Deu ser com la joia de la corona, no?
Exacte. Perquè el que estan cuidant més, diguéssim.
Deu haver pocs municipis que conservin, no?
Doncs sí.
Elements com aquests. Alguna cosa que puguem destacar d'especial rellevància en aquest projecte?
Sí, jo destacaria sobretot el fet de que 10 municipis es posin d'acord en fer un programa, no? Perquè sempre parlem de treball transversal, de treballar en equip, de treballar en xarxa. Jo crec que és un projecte estrella en aquest sentit, perquè és veritat que hi ha un aglutinador que és el parc, però a partir d'aquí, doncs, tots els municipis ens posem d'acord per treballar un passat comú, i això jo crec que és el fort del programa. I a banda, també, doncs, que traiem, d'alguna manera, traiem a la llum aquells elements patrimonials, en el nostre cas el celler, que tant ens estimem, que han estat tan vinculats a la nostra història i que és un bon moment per parlar-ne. També s'ha fet, que trobo interessant, si més no, s'ha fet una targeta de fidelitat que l'any passat ja es va crear, de manera que la gent que participa en un mínim de 3 activitats se'ls hi fa un segell a cada activitat que fan, i al final, demostrant que tu has participat en 3 activitats, et donen un premi des del parc, no? uns premis que estan doncs aportats per tots els que hi participen. Per tant, és una manera també de convidar la gent a fer no només una, sinó més de 3 activitats.
Clar, i que més, que és possible que no...
Totalment.
Que no us atabaleu, eh? Perquè no. Això ha començat el mes d'abril i acabarà el mes d'agost.
Home, sí, perquè si veiem en el programa que el tenim a la web, Cerdanyola va començar el 10 d'abril amb els clàssics del vi, una proposta molt interessant, en què es feia una lectura dramatitzada de textos d'autors grecs i romans, amb una demostració de com es feia el vi a la romana, i s'acaba el 13 d'agost, és a dir, les activitats donen un marge per poder-ho anar assaborint, no? Com el bon vi, anar-ho assaborint a poc a poc i anar-ho gaudint, que és una mica del que es tracta.
I on s'acaba?
S'acaba a Sant Cugat. Nosaltres som els últims.
Tanquem.
Nosaltres tanquem el 13 d'agost. Som una mica agosarats perquè el 13 d'agost sembla que no, però hi ha vida, a Sant Cugat, a l'agost.
Sí,
Carme,
també.
L'any passat jo em vaig sorprendre. No, nosaltres fem una gincama familiar que es diu Ser un bon pagès, i la fem en el celler, ja l'hem fet unes quantes vegades i funciona molt bé. Es tracta principalment d'entendre com es vivia el Sant Cugat del 1900. A partir del tema vitivinícola, doncs treballem tot jugant, ballant i cantant, no? Una mica la proposta és de que ens ho passem bé, però aprenem història, com una mica la voluntat que tenim tots els museus d'avui en dia, de fer la història entenedora, però no el típic tostón que tots tenim al cap quan pensem en història, no? Si no ens l'han explicat bé. Jo crec que la història s'ha d'explicar d'una manera entenedora, didàctica, atractiva...
I participativa. Sobretot, no?
Sí, perquè la història la
perquè
fem
no te la vegis de lluny.
Totalment. I la història som tots i totes, l'hem fet tots i totes perquè l'han construït els nostres avantpassats i és una cosa nostra, no pot ser un llibre de text allò avorrit i distant, que també, òbviament, els continguts i el llibre de text hi han de ser, però jo crec que la missió del museu, en el nostre cas, és fer-la participativa i divertida, no?
I en el cas d'aquesta activitat que es farà el 13 d'agost a Sant Cugat, al celler modernista, és una activitat puntual que es farà durant el matí? Podem avançar alguna dada? O...
Sí, aquesta activitat, de fet, forma part dels dissabtes familiars als museus. O sigui, nosaltres ja preveient les jornades de la vinya i el vi, una de les activitats que fem cada segon dissabte de mes l'hem dedicat a aquest tema. Però nosaltres al museu, a cada segon dissabte de mes, fem dissabtes familiars, que són totalment gratuïts, oberts a tothom, i que cada segon dissabte de mes dediquem a un tema concret. Doncs fem des de tapís al Museu del Tapís, o tallers de com vivien els monjos a l'edat mitjana, al Museu del Monestir, o al celler modernista, com en aquest cas. Vull dir que no és una proposta que estigui totalment despenjada, sinó que ja forma part d'un programa educatiu que treballem, que venim treballant des de fa 3 anys, crec que és.
És important que recordem que totes aquestes activitats són gratuïtes.
Totalment gratuïtes. Sí, la cultura accessible a l'abast de tothom, Carme, i que no s'hagi de pagar. Jo vaig estar uns dies a Nova York i em va encantar, però una de les coses que vaig pensar és, ostres, quina sort tenim de que nosaltres, en major o menor mesura, podem anar a activitats gratuïtes. Perquè, clar, allà anaves a un museu i et cobraven $25.
Havies de pagar tot?
Tot. A vegades ens comparem molt, no? I, òbviament, no m'estic comparant amb Nova York, eh?
Jo, si em comparo, em comparo per bé, eh? Vull dir que no penso que allà on hi ha tot el Star System és on
sí.
Estan millor.
Saps què passa? Que a vegades és això, tenim una mica, potser ens falla l'autoestima o sempre ens estem comparant a nivell cultural o a nivell... No? Però és que realment te n'adones que aquí s'està fent una política molt cuidadosa en el sentit cultural, de dir, hi ha moltes propostes gratuïtes per fer, moltes. Queda molt camí per fer, òbviament, però que si et fixes en les portes obertes que fan els museus o en activitats que s'estan fent a tota aquesta proposta d'activitats al voltant del Parc Natural de Collserola. Si tu vols, pots fer-ho. La cosa és voler-ho. Però pagar $25 per entrar en un museu, realment... També tens l'opció...
I hem de pensar una cosa, perquè això hi ha molta tendència a pensar en la cultura que amb els impostos que paguem ja paguem suficient i que les coses que són gratuïtes no costen res.
Sí que costa.
Al revés.
La cultura és deficitària, en el sentit monetari, en el sentit de diners. Però com deia un dia Lluís Campins, proveu amb la incultura, no? proveu amb la incultura, a veure si, si realment passarà factura, no? Si, si, si la, la cultura és deficitària, proveu amb la incultura, a veure què passa.
Ja, ja. Ai, una frase per a la reflexió.
I tant.
Elena Minuesa, moltíssimes gràcies. T'espero d'aquí 15 dies.
Aquí estaré, no com un clau.
No em facis el salt.
No, t'ho prometo que no. Aquí estaré, Carme. Gràcies.
Molt bé, gràcies, bon dia. Adeu. I bon Sant Jordi.
Igualment.
Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.